Aquest any en fa 100 de la reconstrucció del recinte del Puig de la Creu i una dècada de la recuperació de la seva campana. Per parlar-ne tenim el seu actual propietari, en Gener Martí, a Ràdio Castellà, amb l'Albert Sant Andrés. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, aquest 2025 es compleix el centenari de la reconstrucció de l'ermita del Puig de la Creu, un dels referents arquitectònics castellarencs i de tota la rodalia, on s'ha convertit en un punt de referència per molts habitants del Vallès Occidental, però també de l'Oriental. Per parlar-ne tenim amb nosaltres, com deies, el seu actual propietari, el Gener Martí Monllor. Bona tarda, Gener.
Bona tarda.
El Puig de la Creu és un castell edificat entre els segles XVI i XVII, protegit avui com a bé cultural d'interès nacional. Quins usos ha tingut des dels seus inicis?
Bueno, a veure, uns matisos. De castell, poc. També es té els merlets, perquè era una qüestió de moda de l'època en què es va reconstruir. Per tant, més aviat va ser, sembla, un lloc de residència de religioses i així, sembla. De castell mai, però bueno, té una forma de castell. Llavors jo acostumo a parlar no de la reconstrucció, de reconstrucció, perquè vol dir que fa 100 anys que s'està reconstruint i s'està d'alguna forma millorant, no? I penso que això, doncs, mira, ha sigut una mica la casualitat. I llavors també una mica, per què parlo de la casualitat? Perquè resulta que ara, el 29-30 de novembre, fa 10 anys que es va posar la campana a l'espadanya. I revisant això, dius, bueno, s'hauria de celebrar, s'hauria de fer alguna cosa, un recordatori, perquè va ser una mica a partir d'un mecenatge també de persones, doncs, que estimen el Puig. I aleshores vaig dir, ui, però si resulta que a l'any 1925 va començar la reconstrucció del Puig de la Creu, quan quedava pràcticament l'ermita i runes al seu voltant. I llavors, és clar, d'ençà aleshores s'ha fet molta feina. Vaja, jo crec que s'ha fet molta feina. I la feina no és només dels últims temps, és gràcies a la intervenció en el seu moment del Josep Peric Fruitós, que va ser el primer, que va ser qui va reconstruir i li va donar aquesta forma de castell, val? Amb la continuïtat dels germans Borrell Fumador a partir del 51, que li van donar, diguem, van millorar la seva fesomia externa. D'ells és una mica el torreó, per exemple, o la teulada, arreglar la teulada del que era l'ermita. I després, els darrers temps, doncs, la família, el matrimoni Joan Martí i Mercedes Monllor, doncs, que són els que d'alguna forma li han donat aquesta fesomia última, diguem així, no? I llavors ja ha sigut una mica l'apèndix d'aquesta parella, que una mica, doncs, dona continuïtat al fet una mica de mantenir-ho i d'embellir-ho una mica.
Parlaves d'aquestes tres famílies que van començar aquesta reconstrucció i la van continuar fins a dia d'avui, que, com dius, encara està en reconstrucció. La teva família, parlaves ara de la família Monllor. En quin any vau adquirir...
La família, els meus pares, el Joan Martí i Mercedes Monllor, ells van adquirir el Puig de la Creu a l'any 1976. Això vol dir que l'any que ve, l'any vinent, farà 50 anys. I amb aquests 50 anys, bueno, hi ha hagut èpoques de tot, i sobretot, diguem que a finals del segle XX va haver una època de destroç i de vandalisme que, com aquell qui diu, van quedar les pedres. I d'aquí una mica per dir, què fem davant d'això? Ho acabem de tapar i que es desmunti tot, o intentem això que es recuperi? I vam optar per la recuperació. I per tant, m'agrada dir, o haig de dir, que tots tres propietaris d'aquesta època, d'aquest centenari, han estat uns romàntics. És a dir, perquè posar-se a reedificar, a millorar, a envellir tot un edifici, tot un conjunt arquitectònic, això, a veure, els costos, a veure, no cal que fem números. Els costos hi són per amor a l'art. És a dir, per tant, els primers beneficiaris no són els propietaris, sinó la gent que pot gaudir d'aquest anar-hi, estar-hi i trobar-s'hi.
Déu-n'hi-do. Parlaves fa un moment de la campana, que es va posar al seu lloc, ara fa 10 anys, també. Què va passar amb la campana i com va ser aquesta recuperació?
Bueno, de la campana sempre s'ha dit que els veïns de Sant Manat se la van endur. Jo sempre m'agrada també repetir que els de Castellà no van quedar curts, eh? Perquè si uns es van emportar la campana, els altres van emportar les imatges. Val? On són? No entrem en detalls. Llavors, què passa? Vol dir que, a veure, va desaparèixer la campana i, per tant, d'alguna forma, rehabilitar el Puig de la Creu, és a dir, ha d'haver la campana. I gràcies als germans Borrell Fumador, que van ser els que van reconstruir l'espadanya del centre de la façana de l'ermita, doncs, a partir d'aquí, dius, bueno, s'ha de procurar que un dia hagi la campana. I la campana ha tingut també el seu procés, eh? És a dir, van de posar una campana, van posar una campaneta petita, després posem una altra campana, doncs posem una campana tubular a dintre del torreó, però sempre em veuria de dir, ha d'haver una campana. I va ser un moment que es va dir, ara és el moment. I la gent, doncs, s'hi va abocar. Vull dir, van col·laborar la propietat, va col·laborar els ajuntaments de Castellà i de Sant Manat i van col·laborar, doncs, una quarantena de famílies d'aquí a Castellà que van fer possible que hi hagués una campana i que la campana toqués per via satèl·lit. És a dir, la campana toca sola, no l'has de tocar tu. I fins tot si hi ha un repic de campana, doncs hi ha unes hores que fa un repic determinat. Llavors sempre la pots voltar i la pots tocar manualment, no? Evidentment va ser una fita perquè va ser una cosa doncs, que semblava impossible i més aviat ara sembla impossible no sentir-la. Si algun dia dius, està aturada? No, no, no està aturada. Va sonant, eh?
En quin any va ser això que va desaparèixer la campana? No sé.
Mira, posa...
Sabeu aproximadament?
Jo suposo que és amb la qüestió de la desamortització que hi va haver el 1835. Val? Que llavors va ser quan tot l'edifici entra en una etapa de declivi i després no es posen d'acord els veïns de Sant Manat i de Castellà per veure què s'ha de fer amb el Puig de la Creu. Més aviat hi ha un litigi continuat fins que el Josep Peric doncs, va optar per comprar-ho, perquè es va posar a la venda. Mm.
De fet, fa pocs mesos parlaves d'això, no? De la contínua evolució del Puig de la Creu, i fa uns mesos el Puig de la Creu va ser objecte de noves remodelacions i un nou tancat, que són les últimes actuacions que s'han fet.
És la que es veu poder més. Vull dir, a veure, el projecte d'entorns que en diem, el dibuix del projecte ja estava fet l'any 2015. No es va executar fins l'any 2023. Vol dir que va perdre un temps, es va haver d'assimilar els permisos corresponents allà fins on no arribaven els recursos de la propietat, quins ajuts podia haver, que tampoc no han estat molts. I llavors, a partir d'aquí, per què? Perquè havia una necessitat de refer els murs a l'entorn de l'edifici, tots els murs. És a dir, per què? Perquè o bé caien, s'esllavissaven, o bé no eren ja no inexistents, o simplement eren inestables, com ens va passar de fet. L'últim que una mica es va tocar, doncs va ser tocar una pedra i desmoronar-se tot. Per tant, era un aspecte que s'havia de fer. I llavors, a partir d'aquí, també entens que, bueno, que sabia com d'alguna forma, a veure, no diria tant privatitzar, però que una mica delimitar una mica l'ús de l'entorn. Per què? Perquè era una qüestió de sorolls, una qüestió de deixalles, una qüestió fins i tot de deteriorament. I llavors, de qui es parlava, doncs un tancament, i es parla d'un tancament perimetral, doncs restringit. Per tant en tant estarà obert, segons per quin usos estarà obert, però no habitualment estarà obert. Però, en canvi, al mateix temps es va dir que s'ha de buscar una forma, un camí de circumval·lació que, uns metres més avall, doncs permeti una mica el mateix que tothom acostuma a fer quan puja el Puig de la Creu. I així s'ha fet. És a dir, un camí que està arreglat, un camí que dona tota la volta, diguem, al conjunt arquitectònic, i aleshores això, bueno, és una qüestió d'anar-se habituant. Jo crec que s'hi va entrant amb la idea, no? I després es va haver de ballar, que això és una altra cosa que dius, oh, per què s'ha de ballar? Doncs resulta que es posa una tanca perquè em van obligar a posar una tanca. És a dir, dius aquí, si algú cau de 3-4 metres d'alçada, doncs algú és la responsabilitat. I la responsabilitat és de la propietat. Llavors dius, bueno, què s'ha de fer? Sí, doncs una barana tot l'entorn d'un metre d'alçada. Que la que t'acostumes i la veus, i ja no la veus, però en general, vull dir, no...
En forma part del conjunt.
No distorsiona, no distorsiona.
Aquest tancament, aquí a Castellà, ha creat certa polèmica, no? Ja sabem els motius totalment normals, però què li diries a la gent que, perquè abans aquí, a Castellà sobretot, és molt de els dissabtes pujar la Creu, fins i tot molta gent dels pobles del voltant que anàvem, no? Allà al Puig de la Creu, amb bici, caminant o passejant, no?
A veure, es pot continuar pujant a peu i en bicicleta i corrent al Puig de la Creu, fins i tot pujar doncs, amb la família, esmorzar i estar allà, doncs, fer l'entrepà o el que sigui. Ningú priva, perquè això no s'ha privat. Diríem, amb els 100 anys no s'ha privat, al contrari. Vull dir, inclús s'ha promogut des de l'època primera fins actualment s'ha promogut. I després també, a veure, a part de la promoció d'aquest fet, és a dir, hi ha hagut també les trobades, que és una forma de promocionar-ho, i per tant, qui ha volgut, qui vol, puja, i aquí puja contínuament i diàriament. Però també és veritat que a veure, que això no ha estat tan així. No és que sempre ha sigut una multitud. És ara que podem parlar des de la pandèmia d'unes 30.000 persones l'any, però abans de la pandèmia no era tant. I en les èpoques en què hi va haver un cert vandalisme, vull dir, havia vandalisme perquè tampoc no pujava gaire gent i llavors això permetia també que entrar per la finestra o pel sostre o rebentar-ho tot era molt més fàcil.
I per on acabant, quin futur li espera al Puig de la Creu?
No sé, jo de moment garanteixo el futur mentre hi sigui. Després ja en parlarem. És molt difícil de fer. En les circumstàncies, com va ser amb els anteriors propietaris, són les que manaran o les que marcaran una mica quin és el futur. Un pot preveure, però diu el hombre propone i Dios dispone. Doncs això què serà? El que està clar és que el Puig de la Creu, jo crec que com a edifici hi serà, i llavors, sigui qui sigui, ha de procurar doncs, que es mantingui amb una certa esplendor o dignitat, com una mica es pretén.
Doncs, Janer Martí Mullor, propietari del Puig de la Creu, gràcies per aquests minuts amb nosaltres aquí al Connectats i per explicar-nos breument aquesta història del Puig de la Creu, que podríem estar ara segurament parlant d'anècdotes.
Bueno, el Puig de la Creu més diu que va partir d'una llegenda, la llegenda del drac, que va anar ferit al Puig de la Creu i va caure al sot d'Angoleres. I després, una mica l'edifici, el que és la capella pròpiament, i això veig que a vegades hi ha opinions de tot, però no. La realitat és que la donació de la capella és del segle XII. Vull dir, per tant, és el que almenys hi havia inicialment i a partir d'aquí és on va començar la reconstrucció.
Doncs moltes gràcies, Gemé.
Doncs apa a vosaltres i gràcies també una mica per deixar-me una mica explicar-me.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Nadal és època de reunions al voltant de la taula amb la família. Àpats especials carregats de tradició i també de molta feina. Hi ha qui gaudeix invertint temps a la cuina. Altres opten per anar al restaurant, però també hi ha qui tria un càtering. A Sant Cugat parlar de càtering i tradició és parlar de Teca Sàbat amb 50 anys d'experiència en el sector, assortint les nostres taules per aquestes festes. I per parlar precisament d'això hem convidat la Maria López, que és directora segona generació ja de Teca Sàbat. Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, per aquestes dates, la tradició a taula es manté en aquests temps que porteu?
Sí.
Durant aquests 50 anys, aquesta tradició s'ha mantingut, han canviat els gustos, com ha anat evolucionant?
Doncs jo penso que bueno, la tradició està mantingudíssima, perquè quan arriba Nadal tothom s'ajunta segur al voltant de la taula, i els gustos sí que han variat molt, perquè fa 50 anys, per exemple, vaig tenir l'ocasió, bueno, l'oportunitat de trobar la primera carta de Nadal, perquè precisament vam obrir l'any 75, al novembre, amb la campanya de Nadal, i aleshores et dones compte que aleshores hi havia molts plats de carn, que eren moltes aves, les aus, que ja ara ja han entrat com en... que no es consumeixen tant. Pollarda, faisà, perdius, l'ànec... Potser el que més ha quedat i es manté seria
l'ànec,
no?
Sí.
Però tampoc no és allò que la gent sigui el que més li agrada. Per contra, han entrat plats nous que venen... pues, bueno, fusionats, no?, d'altres cultures, com podria ser el tartar de salmó, que ara està a totes les taules, amb moltes cartes de molts restaurants, combinat amb l'alvocat, que també és un ingredient que fa 50 anys no estaria a la carta de Nadal ni gairebé a les nostres cases, no? I ara, pues, bueno, el tartar de salmó combinat amb l'alvocat, pues, és un producte que ha fet que el salmó també estigui molt més present que abans, no? Així que sí, canvis de gustos molts. Però el que estaria consolidat i ja fa 50 anys estava a la carta serien els canelons de carn.
Home,
aquest...
el plat favorit dels catalans, no?
Sí.
Segons
sí.
S'ha publicat recentment,
sí,
els canelons.
Sí.
I m'imagino que la sopa de galets o l'escudella i tot això encara
sí,
també, no?
Sí, molt, molt. De fet, aquí també al llarg dels anys es va fer una evolució amb el tema de l'escudella, perquè l'escudella i la cardolla és un plat típic català, contundent, complet, i que també dona molta feina, perquè té moltíssims ingredients. Aleshores, dona molta feina per fer-ho la cuina també a les cases,
sí,
no? Llavors, nosaltres el fem, l'oferim només el dia de Nadal, l'escudella i la cardolla completa. Però per tal de que els clients poguessin gaudir de la sopa d'escudella durant tot el Nadal, ja fa uns 5 o 6 anys vam introduir la sopa de galets amb el galet farcit de pilota. Així pots tenir la sopa tot el Nadal, que si dius el dia 31 jo vull una sopeta, doncs endavant, no? Però l'escudella i la cardolla s'hauria quedat pel dia 25, Nadal.
Mm. De les opcions que comentava al principi, és a dir, dels que inverteixen temps a la cuina perquè els
sí,
agrada, dels que prefereixen anar al restaurant perquè els serveixin, i la que oferiu vosaltres, el catering, quin percentatge diries que opten precisament per encarregar aquests àpats?
No sé si arribaria a encertar un percentatge. El que sí que potser després de tants Nadals i de tants clients que passen, ens trobem a vegades que la fórmula hi ha qui varia. Hi ha qui un any van de restaurant, l'any següent diuen no, aquest any ja vam anar l'any passat de restaurant, aquest any ho volem fer casa, calefacció, més calentonets... o sigui, hi ha una certa varietat al llarg dels anys. Marca també molt la família, a vegades hi ha coses, events familiars que diuen, bueno, doncs aprofitem i anem tots al restaurant perquè la iaia no cuini, no? Potser l'any següent doncs la fórmula és una altra.
Depenent una mica de les circumstàncies de
sí,
cada família i cada moment, no?
Sí, jo penso que sí, que ens trobem clients que potser hi ha un any que hi són, l'altre ha anat al restaurant i l'altre tornen a venir i això també està guai, perquè estan sempre.
Mm. Per vosaltres són dies de molta feina, de feina extra. Mm. Quines són les dates en què diries que teniu més comandes?
Les nostres comandes es concentren a partir del dia 22, perquè hi ha famílies que marxen fora i ens trobem cada vegada més, també, segurament fa 50 anys això no passava, però ara hi ha famílies que marxen pues, a passar el Nadal potser a casa d'un altre familiar o a una segona residència i doncs s'enduen ja el menjar moltes vegades el dia 22 o 23. I a partir d'aquí ja és plats de Nadal pràcticament tota la venda. Després també hi ha dies que el client ve i diu, bueno, si no són les festes assenyalades, es venen altres productes que també tenim a la botiga, de dir, bueno, avui no fem plat de Nadal perquè encara ens queda Sant Esteve, o avui no fem plat de Nadal perquè encara queda Reis. I doncs venem els productes habituals de la casa, però a la concentració és a partir del dia 22 de desembre.
Quan comencen a fer-vos els encàrrecs i fins quan hi ha temps?
Les comandes les comencen a fer a partir del 15 de novembre, ja quan passa tots
sants. Sí, que ja teniu comandes.
Sí, hi ha gent previsora i ens va superbé, perquè clar, nosaltres per fer les comandes a proveïdors i després que tinguem sempre de tot perquè no s'acabi una referència, ens va molt bé l'anticipació. Sempre els diem als clients que el límit o el dia màxim que ens aniria bé nosaltres és el 20 de desembre, perquè aleshores ja el 22 ja estem servint pràcticament. No sempre ho aconseguim, yeah. Però nosaltres ho demanem, així que quan abans sempre millor, per suposat.
Vosaltres teniu ara mateix dos punts de venda, Ribatallada i Collfava?
Sí, efectivament.
Per als qui no facin encàrrec i facin tard, tu creus que si s'acosten un dels dies de festa poden trobar una solució d'última hora?
Sí, solució d'última hora segur. El plat que ells els hi hagués vingut de gust en aquell moment, aquest és el que potser no podem garantir. Però plats per tots n'hi ha, seguríssim.
Uh-huh. Et sembla que fem una mica un repàs d'aquesta carta que teniu per Nadal? I el que no pot faltar, perquè a més és una època en què, sí, els àpats són fabulosos, no? Fan unes pintes extraordinàries, però hi ha una cosa que no pot faltar normalment, que són els aperitius.
Sí.
És una època d'aperitius, no? Sí. De picar, de...
I jo penso que també ha anat a més, això, no? Ens hem acostumat al picar d'abans o al picar de l'aperitiu, no? Tenim integrat... que abans que parlàvem dels costums, no? Al llarg d'aquests 50 anys, probablement tampoc era així, no? Fa 50 anys, però sí, els aperitius s'han afegit. Nosaltres tenim el nostre producte... Bueno, és difícil a vegades posar l'estrella. És difícil posar-la, però ja l'hi he posat, que seria el Luxe Box de minicanapés, el que tenim, el primer de la primera línia de la nostra carta, perquè és el mini canapé posat en una capsa. Ens vam inspirar una mica en el moment que vam idear aquesta capsa amb les capses de bombons.
Sí.
I és una capsa tipus de bombons, però amb el mini canapé. I això, en general, li agrada molt a tothom, és vistós, és bonic, és atractiu, fa festa. Que altres dies de la setmana pues, això dius, què fem amb això ara? Però aquell dia pues, a tothom li agrada.
O sigui, els canapés serien l'estrella. Però és que teniu moltes altres opcions.
Sí, tenim les nostres coques salades que durant l'any la gent ja és molt consumidora d'aquest producte, que seria el producte estrella també, però de l'any. I aquí hi ha la coca de salmó fumat, que aquesta també és molt festiva, i després les nostres habituals de verdures, la carbassó i la d'anxoves. Especial també per aquestes dates es fan unes capsetes, que li diem broquetes box, que són capses de porten 6 broquetes cada capsa. I hi ha la de tomàquet xerri mozzarella pensada per la gent vegetariana, perquè... no hi ha moltes opcions, però intentem que hi hagi alguna. Sí. Després hi hauria la de llagostí i la broqueta de tataki de tonyina, que seria una d'aquestes incorporacions que parlàvem, no, de la cuina fusionada a dia d'avui, no? Després hi hauria tot el tema de les croquetes, un must també d'aquests dies, perquè hi ha nens a totes les taules,
sí,
també.
Sí, croquetes és un mos que tothom li ve de gust, no?
Sí, sí. I per destacar també, bueno, s'han afegit dues barquetes, són dos envasos de barqueta de bambú amb guacamole amb nachos, que també seria una incorporació de la nova fusió de cuina, i l'amanida de marís, que és una amanida que fem habitualment, que sempre està a la nostra botiga, però posar aquesta manera per també fer-ho més, un aperitiu més vistós, no?
Mhm. Després veig que teniu una selecció gourmet, que, a veure, hi ha alguns productes dels que veig en aquesta llista, que això tampoc no falta.
No.
Un micuí o uns patés...
Clar, nosaltres al tenir les botigues amb producte gourmet són productes que també podem oferir per completar totes aquestes taules d'aperitius. D'aquí, d'aquesta secció, podríem destacar el foie mi-cuit de la casa, que el fem nosaltres.
Ah, sí?
Aquest és fet a la nostra cuina. I és el mateix foie pues, que porta, per exemple, el canapé de foie, que està en una altra capsa que fem també de canapés. Uh-huh. Sí, que tenim com dues opcions de capses per canapés.
Maria, continuem a taula i ara sí. Anem als plats, els Dale. Principals. Hem parlat de la sopa de Nadal, de l'escudella, la cardolla, tot això, i els canelons. Però els canelons, hi ha els tradicionals, però s'han afegit gustos.
Sí.
No?
Sí, s'han afegit gustos. Hem afegit els canelons de peix, marisc i rap, i tenen molta... El client que és d'aquest canaló és superfan. O sigui, hi ha un pare del col·le que me'l trobo sempre i diu, aquells canelons, Maria, i ell sempre és del de peix. Després s'han afegit també els d'espinacs i ceps, pensant en una opció també vegetariana, evitant el peix i la carn, perquè també puguin... Si tothom fa canelonada, no? Pues que hi hagin de carn i d'espinacs pels que no mengen carn, i aquests es mantenen sempre, també, van de la mà, vaja. I hem afegit també la carta, que no els produïm nosaltres, però nosaltres a les nostres botigues podem vendre canelons de carn aptes per celíacs.
Uh-huh.
Perquè com que també hi ha, en una taula de 20 pot haver algú que el necessiti, doncs bueno, la nostra botiga ja pugui sortir amb els canelons per tothom, no? Però aquests no els produïm nosaltres.
Ja ha quedat clar.
Vale.
I després tindríem els plats, diríem, amb presència, no?
Mm-hmm.
El capó, el pollastre farcit... El peix no sé si té tanta sortida en aquesta època.
No, el peix potser ha anat un palet ha fet algun pas enrere. No sé,
ben bé perquè també... O segurament es reserva més per Cap d'Any, no?
Pot ser,
pensant
pot ser.
Una mica en el marisc...
Sí, 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 és cert que el marisc al Cap d'Any té més sortida. Nosaltres mantenim la cua de rap amb suquet, amb gambot i patates, també un plat amb el suquet, també molt català,
sí.
Que té la cua de rap, ha estat sempre, l'hem posat de diferents maneres, últimament ja mantenim aquesta perquè està molt bona, i sí, és el plat de peix principal que ha quedat. També penso que el peix, bueno, ens ha passat una mica amb tot, no? Però és una matèria prima... Que en el preu...
S'han carit.
Un palet, no? I doncs, bueno, abans oferíem dos, hem preferit oferir-ne un i que sigui aquest.
I ara que parlàvem de preus i de l'encariment, això es nota, no?
Sí.
Tota aquesta pujada, sobretot dels aliments frescos...
Sí, carn i peix.
Al final impacten, no? Al final de la cadena.
Molt. Nosaltres anem sempre a la cua... dels increments, per dir alguna cosa, perquè ja nosaltres comencem a parlar amb els proveïdors al mes d'octubre i de més, i ja anem veient els increments. Intentem contenir al màxim i reproduir just el que ens hagin reproduït a nosaltres, vull mantenir-lo, però a dia d'avui la matèria prima és bona, però és que ara, bueno, jo penso que els clients i tots ens ho trobem una mica quan anem al mercat a fer la compra, no? Que prenem consciència i diem, ostres, i clar, doncs a nosaltres ens passa el mateix.
Mm-hmm. Doncs Teca Sàbat, que porta 50 anys servint les nostres taules, ja sabeu que us donarà un cop de mà per aquestes festes, si és que voleu estar una miqueta més tranquils, que us preparin el dinar, però us voleu quedar a casa. A Ribatallada i a Collfabà trobareu els seus dos establiments. Maria López, moltíssimes gràcies.
A tu, Carme.
I que tingueu unes bones festes.
Igualment. Gràcies.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Un dia com avui de 2017, Amaral publica Superluna, un doble CD més llibre que recull el concert de fi de gira de Nocturnal, que va tenir lloc el 28 d'octubre al Within Center de Madrid. Estem escoltant Cuando suba la marea, un dels temes que inclou l'àlbum.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
touch this.
Connectats amb Carme Rebert.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui acaba la darrera edició del Som Capaços, un programa impulsat per l'Ajuntament i el tercer sector de Sabadell que té per objectiu fomentar la inclusió a la nostra societat. Les activitats van començar ara fa un mes i durant tot el novembre s'han fet activitats que promouen la dignificació de les persones amb discapacitat. Anem a veure com ha anat tot plegat amb la Mireia Sanz. Bona tarda.
Bona tarda, i ho fem acompanyats del tinent d'alcaldessa de Serveis de les Persones i portaveu del govern, Eloi Cortés. Molt bona tarda i gràcies per atendre'ns.
Molt bona tarda.
Deixi'm que comenci preguntant-li com ha anat l'edició d'enguany en general, del Som Capaços, ha complert els objectius que s'havien marcat?
Sí, jo crec que sempre ens acabem superant. És un programa una mica... És una, allò l'univers que s'expandeix constantment, perquè abans era un programa que només durava una setmana i ja dura un mes sencer d'activitats. I la veritat és que, sobretot posant l'èmfasi en les activitats noves d'aquest any, estem molt contents per l'èxit que han tingut, no? Perquè han tingut molt bona resposta per part de la ciutadania i, per tant, ens avalen per tornar-les a repetir l'any vinent, no? I, per tant, doncs, molt, molt satisfets i també molt agraïts amb totes les persones doncs, que a nivell professional han estat implicades en fer això possible, tant les tècniques de l'Ajuntament com les diferents entitats que han organitzat activitats.
Clar, en aquesta ocasió ho han centrat molt al voltant del tema de la inserció laboral a les persones amb discapacitat. Com és que s'han volgut fixar en aquesta qüestió?
Al final no és tan diferent, és a dir, quan parlem de les persones amb discapacitat, nosaltres intentem posar el focus en que les hem de tractar com a ciutadans de primera, no? Com qualsevol altre ciutadà de la ciutat. I per tant això vol dir que hem de garantir els seus drets en qualsevol àmbit, en l'àmbit cultural, en l'àmbit esportiu i també en l'àmbit laboral, que al final és el que els genera oportunitats i la capacitat de desenvolupar de manera autònoma el seu projecte de vida, no? Al qual també hi tenen dret, amb aquelles adaptacions o aquelles característiques especials que necessitin per la seva situació, i al final és aquesta voluntat doncs, de generar aquestes oportunitats per garantir el seu dret, és a dir, una persona amb discapacitat té el mateix dret que qualsevol altre a tenir un lloc de feina digne, i no només amb la feina que fan entitats del tercer sector com CIPO, no? Generant llocs de treball doncs, en els centres especials de treball o en els centres ocupacionals, sinó també l'empresa ordinària, que és el vector de creixement on més es demostra doncs, tant la capacitat d'inclusió, per tant no és un entorn específic, sinó que és l'entorn de l'empresa ordinària, i també la capacitat de l'empresa ordinària d'adaptar-se, no? I adaptar els llocs de treball a les persones amb discapacitat, no? I aquí hi ha històries d'èxit que la setmana passada, per exemple, a la jornada comarcal escoltàvem doncs, d'empreses que han contractat persones amb discapacitat i que doncs, tenen resultats molt, molt positius.
Clar, aquí hi ha aquesta doble via que explicava vostè ara, no? Segurament la de part dels centres especials de treball, a Sabadell tenim molts exemples que funcionen molt bé des de fa molts anys. La part de l'empresa ordinària és on des d'administracions públiques com l'Ajuntament hi poden incidir més en el sentit de promocionar també aquesta inserció per part de l'empresa ordinària?
Sí, jo crec que la part de l'empresa ordinària i aquest any una de les coses que hem treballat molt amb el Vaporllong, amb promoció econòmica, no? Cada any intentem triar això, intentem des d'Acció Social enganxar més serveis, els de cultura i els d'esports ja són allò els habituals, però aquest any hem treballat molt en promoció econòmica. Promoció econòmica treballa molt bé el que és la, no? El posar en contacte persones que necessiten feina amb empreses que necessiten treballadors, i aquest any li hem donat aquesta volta generant un apartat específic a la pàgina web no? A explicar quins són els beneficis per una empresa ordinària d'inserir persones amb discapacitat. El que passa és que això no va més enllà dels possibles beneficis fiscals, és a dir, el que hi ha darrere també és un compromís social, no?, en poder generar aquestes oportunitats. Jo crec que això hi és en el territori i que tenim aquesta capacitat de posar en contacte, de fer aquest link entre les empreses que necessiten treballadors i les persones amb discapacitat que necessiten accés al mercat laboral, no? I per tant, aquí és on des de l'Ajuntament i en aquest cas des de la promoció econòmica des de Vapor-Llong podem fer aquesta tasca de posar-los en contacte.
Sé que és molt d'hora, però no sé si en aquestes primeres setmanes en què han fet aquesta tasca han notat ja si un interès per part de les empreses, diguéssim, generalistes, per dir d'alguna manera, en incorporar aquest perfil professional.
Això és un treball molt de fons. Sí que amb dades de l'Observatori del Model Productiu de la Generalitat que ens explicaven la setmana passada han anat millorant progressivament i, per tant, la feina que s'ha fet en els darrers anys dona els seus fruits i aquí a Sabadell jo crec que tenim un entorn ideal per poder-ho fer perquè hi ha molts sectors representats, és a dir, tant des del sector serveis com des dels no, diferents sectors industrials. Tenim exemples d'èxit que no és una cosa d'un dia, sinó que ja fa anys que inserten persones amb discapacitat en plena normalitat, doncs des de la companyia d'aigües, etcètera, etcètera, i, per tant, home, podem fer aquesta part demostrativa de dir que hi ha empreses de qualsevol tipus, no, des de més productes productives, més de serveis, que són capaces d'oferir aquests llocs de treball. I que no només ho treballem des de Vapor-Llong, també hi ha totes les entitats al voltant de la plataforma Vàlua, que de fet originalment van néixer amb molt la part d'aquesta vinculada de, no, del sector social i del sector del treball. No? I per tant, jo crec que hi ha un ecosistema molt potent, tant perquè estem evidentment en un entorn econòmic potent, que és el propi Sabadell, però també la comarca del Vallès Occidental, i també pel teixit social i empresarial. Jo crec que són empreses sensibles i per tant hi ha camp per córrer i hi ha possibilitats, no? I en general les vibracions que tenim són positives.
Clar, i a nivell polític i a nivell social podríem dir que el fet que aquest tipus de persones, aquests col·lectius, siguin a les empreses ordinàries, el que dona també és la visibilització, no? Que no estiguin només apartats en els seus espais, sinó que la societat en general pugui conèixer també com es comparteix la vida amb aquestes persones, no?
Correcte, al final és una qüestió de normalització i de visibilitat de les persones en qualsevol dels àmbits, també l'administració pública i amb aquelles adaptacions del lloc de treball que s'hagin de fer. És a dir, nosaltres, per exemple, com a Ajuntament podem tenir una treballadora social, en aquest cas, que és cega, no? I que se li ha hagut d'adaptar al seu lloc de treball, però pot proporcionar el mateix, no? la mateixa assistència, el mateix acompanyament, el mateix suport que fa qualsevol altra persona de l'equip de serveis socials, i per tant això és el mateix a un forn de pa, una fàbrica, qualsevol altre dels llocs, no? I amb unes adaptacions mínimes del lloc de treball, això és possible, i jo crec que n'hem de fer bandera i hem de demostrar a la ciutat, no? Doncs donar aquestes oportunitats i aquesta part que comentaves ara, doncs de visibilitat, és a dir, en plena normalitat i sobretot visibilitat, que jo crec que també s'ho mereixen.
Em citava ara les entitats del tercer sector a través de la plataforma Vàlua, no? I a través d'aquest engranatge que tenim a la ciutat de Sabadell. Clar, dies com aquests, jornades com aquestes, els Som Capaços, serveixen també perquè l'Ajuntament conegui de primera mà les necessitats d'aquestes entitats i de quina manera es treballa amb elles?
Sí, jo ho giraria. És a dir, nosaltres amb les entitats ja ens coneixem molt. Ells ens tenen evidentment molt referenciats i sempre els diem, no?, que no han de dubtar en demanar-nos el que ells considerin o en reivindicar quan faci falta, i després ja mirarem on arribarem o si ens toca a nosaltres o no. I jo crec que som capaços, més que de conèixer-nos a nosaltres, no?, els ajuntaments i entitats, que a l'inici potser sí que era una mica més autorreferencial, és de donar-nos a conèixer la ciutadania. I per això hem intentat fer una tipologia d'activitats que no siguin tant de consum propi i que siguin més d'explicar-nos a la ciutadania. I per tant, doncs jo dos activitats que en concret m'han agradat molt, que són les que hem fet a la Libreria de la Plata i a la Llar del Llibre, doncs a banda del compromís del comerç local, és de poder fer activitats doncs obertes, no?, i que vingui gent de la ciutat que no té per què tenir cap vincle amb les entitats i que, doncs, amb l'excusa d'explicar un conte als nens, els expliquem que és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, no? I per tant, jo ho giraria, més que per conèixer-nos a nosaltres, és un moment de conjurar-nos i d'explicar-nos a la ciutadania i reivindicar la tasca que fan les entitats.
No, li deia perquè en les últimes hores sí que és cert que hi ha hagut algunes demandes per part d'algunes entitats, no, que treballen en aquest àmbit, com per exemple Cipo ha estat la que ha alçat la veu a través de la DINCAT, aquesta patronal, doncs, que agrupa els centres especials de treball, que tornen a posar damunt la taula aquest deute que la Generalitat té envers ells, ho xifren en 1 milió d'euros. Parlen també, diuen que en total el govern deu 150 milions d'euros a les entitats d'aquest àmbit. Clar, des d'una perspectiva local, de quina manera se'ls pot donar un cop de mà a unes entitats que estan en aquesta situació?
Clar, aquí, justament dimecres que va venir el president Illa, jo sé que els representants de CIPO li van poder traslladar aquesta situació, i que evidentment doncs, aquí, encara que sigui doncs, fent aquest acompanyament institucional, no, traslladant aquest missatge de que és necessari donar resposta, evidentment doncs, que no hi hagi retallades i de que hi hagi una millora dels recursos, ens hi trobaran, perquè no és només en aquestes partides. Ahir el Drets Socials publicava un informe segons el qual es necessitarien 600 milions d'euros per equiparar el sou del tercer sector, no, del sector social, amb el del sector equiparable, diguem, de l'administració pública. No? I a vegades això és una cosa que ens diuen, és que ens traieu els treballadors perquè des de l'administració pública els pagueu millor. No? I per tant, aquestes necessitats de millora de finançament hi són, són compartides perquè hi ha serveis que prestem des de l'Ajuntament que també estem treballant amb la Generalitat perquè ens millorin el finançament. I després hi ha aquells aspectes, jo diria, més materials que a banda de l'acompanyament institucional podem fer, no? Que és en aquest cas posar a disposició terreny perquè les entitats puguin construir les residències o equipaments i millorar-ho, no? Que evidentment no és només el terreny, perquè després es necessita el finançament, i aquí doncs, tenim casos on el que hem fet és nosaltres posar el terreny i després acompanyar les entitats a demanar aquest finançament digne a la Generalitat o a qualsevol altra administració que li toqui.
Clar, Cipo deia que si això segueix així potser es plantegen o necessitaran fer alguna mena d'acompanyament d'aquestes persones que fan aquest acompanyament a les persones que treballen al Centre Especial de Treball. De fet, no descartaven mobilitzacions. Aquí l'Ajuntament pot estar al costat d'aquestes entitats, li dic tenint en compte allò dels colors polítics, ja m'entendrà.
Bueno, aquí una mica el que deia abans, no? Hi ha aquesta sensibilitat i aquesta, no? Aquest trasllat d'aquesta demanda que hem fet i que si fa falta doncs continuarem fent. I després, bueno, doncs esperem que no s'hagi d'arribar en aquesta situació, i evidentment aquestes entitats, i sobretot que estan organitzades en el marc de DINCAT, doncs, si es consideren que s'han de mobilitzar, doncs aquí res, nosaltres res a dir.
Em citava ara un dels actes del Som Capaços, un altre que ha estat molt visible, ha estat Això no és un final, no? Aquest muntatge teatral organitzat a través de CIPO, en aquest cas també. Clar, aquesta mostra, no?, de poder ser qualsevol lloc, de poder ser qualsevol àmbit, d'aquesta part cultural que ens deia també al principi, no? Aquestes propostes són les que els encaixen com a administració?
Sí, perquè a més és d'aquelles propostes en les quals les persones amb discapacitat són les protagonistes i la resta som els espectadors, que jo crec que a vegades, i és una cosa que hem millorat al llarg dels anys, parlava molt l'administració, parlava molt, els, per dir-ho així, els presidents de les entitats, no? I espero que ningú se m'enfadi, però ja m'entendran el que vull dir. I sé que hem fet un tom els últims anys, no? A vegades potser hem d'intentar, doncs, això, no parlar tant nosaltres i donar realment l'escenari i fent el símil aquest, no?, de l'obra de teatre de CIPO, i que les protagonistes siguin les persones amb discapacitat i que la resta siguem, doncs, això, els espectadors, no?, i que ells puguin tenir veu i puguin tenir aquest espai, que jo crec que és una de les coses més valuoses.
I la Fira de les Capacitats encaixa en allò que ens deia ara de la voluntat és que la ciutadania conegui que existeixen aquestes entitats i aquests col·lectius?
Sí, és d'aquells moments doncs, també d'explicar-se a la ciutat, no? De plantar-nos al mig de Sabadell, en aquest cas a la Rambla, aprofitar doncs, el tall dels dies festius i que doncs, amb jocs, perquè hi havia alguna gincama pels nens, doncs això, és una mica aprofitar aquesta excusa lúdica per explicar, no?, la realitat de les persones amb discapacitat i explicar les tasques de les entitats, no? I després el que farem aquesta tarda, que és l'encesa de l'art de les capacitats, que és triangular una mica doncs, entre el que és el Nadal a la ciutat, el Nadal als barris, en aquest cas, perquè ho fem en col·laboració amb l'Associació de Veïns de Covadonga, i després doncs, el Nadal també, no?, aquesta part més de celebració de les persones amb discapacitat i que tinguem un arbre en un lloc bastant visible, a més, que li diem l'arbre de les capacitats i puguin participar de l'encesa, no? I jo crec que és això d'integrar cada vegada més en la programació ordinària de la ciutat, no? En actes que fem amb les associacions de veïns, aquesta tipologia d'activitats que jo crec que és el que li dona valor i ens acosta a la ciutadania.
Amb tot, per tant, veig que de cara a l'any vinent el Som Capaços té trajectòria, no?
Sí, jo crec que està perfectament consolidat i el dubte és si l'any vinent farem només un mes o continuarem creixent, això hem de veure ara quan fem la valoració, però en tot cas jo crec que amb aquelles novetats que introduïm, aquestes col·laboracions amb el comerç local, no?, amb les nostres llibreries del centre, allò de la referència de la Llibreria de la Plata a la llar del llibre, no?, que jo diria que la gran majoria poden ser les nostres llibreries de referència que puguin col·laborar d'aquesta manera, els clubs esportius que també s'impliquen molt, els equipaments com la Biblioteca del Nord, bueno, jo crec que ho tenim molt consolidat, i en tot cas potser el repte és de dir, bueno, en quin tema, no, si aquest any ha sigut la inserció laboral, on posem el focus l'any vinent, no? Això és una tasca que un cop fem l'avaluació, un cop parlem amb les entitats, valorarem, no? A veure si l'any vinent fem una temàtica concreta i quin d'aquests drets, no, podem abordar.
Senyor Cortés, gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
Ens acaba el temps d'aquest Connectats de dimecres. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Ja sabeu que demà tornarem quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Demà, però, us deixo en mans de la companya Tina Forés. Serà l'edició de dijous, a punt ja d'arribar al final, pràcticament, d'una nova setmana del Connectats. Acabeu de passar molt bona tarda. Adéu-siau a tots.